Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
Com cada divendres dediquem una estona a l'educació i ho fem en aquest espai, el Matrícula Oberta. Saludem a Miquel Àngel Prats. Molt bon dia, Miquel Àngel.
Molt bon dia, què tal?
Bé, molt bé, contenta de saludar-te. Miquel Àngel Prats és mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, que mai comentarem prou, com de llarg.
Aquest cop has agafat aire, eh?
Sí, sí, sí. És que penses, ja acabo, no arriba mai al final, eh? Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Bé, avui, bé, com sempre que parlem amb tu, avui deia al principi la Mercè, parlem amb en Miquel Àngel Prats, mestre psicopedagog, bé, i parlem de tecnologia, de pantalles, de sovint coses que estan connectades, no?
Efectivament, avui la idea era tractar alguna qüestió que tingui a veure sobretot a com la tecnologia ens pot ajudar a jugar, a imaginar i a divertir-nos digitalment.
Per tant, amb el que estàs dient ja veiem que és en positiu. De fet, qui vulgui saber més sobre el tema, recordem que el teu llibre Viure en digital, com eduquem per al món d'avui, d'Eumo Editorial, el vas publicar fa 2-3 mesos, i que justament hi ha un capítol que està dedicat, al capítol 7, a això, a jugar, imaginar i divertir-nos digitalment. I el que d'entrada sabem és que les canalla associa ràpidament diversió i joc a pantalles i contingut audiovisual. Ells tenen claríssim que YouTube, TikTok, Instagram, Netflix, totes aquestes plataformes audiovisuals trobaran entreteniment. Ningú ho dubta, oi? Si és menor de 20 anys.
Sí, sí, està claríssim. I a més, escolta'm, en els seus dispositius, lògicament, d'aquestes aplicacions no se'n perden ni una, no? Per tant, gairebé les tenen ben classificades i ben orientades, no? L'altra qüestió és veure quanta estona, molt sovint, acostumen a passar davant, en aquest cas, doncs, de cadascuna d'aquestes plataformes, no? Perquè, clar, acaben fent un carrusel, no? I de, diguéssim, de Netflix o de qualsevol altra plataforma d'aquestes audiovisuals, se'n poden anar als videojocs, dels videojocs se'n van a una xarxa social i, és clar, gairebé podríem dir que no tenen cap altre oci que no sigui el digital i, per tant, la idea és que puguin combinar-los, no?
Amb altres ocis, de totes maneres, Miquel Àngel.
Efectivament.
Hem dit menors de 20 anys, però els que en tenim més de 20 i som adults també ens passa el mateix. Potser no mirarem TikTok, però sí que mirarem Instagram o potser d'una altra generació miraran Facebook. També mirarem plataformes. El que passa és que potser nosaltres sabem o creiem que sabem gestionar o com tenim moltes més obligacions no tenim tant temps per dedicar a l'oci digital i en canvi quan som més joves estan aprenent moltes coses i una d'elles també és la gestió del temps d'oci.
Sí, de fet hi ha una qüestió que jo crec que també és interessant també saber-ho discernir, no? Que, en el fons, bona part d'aquests adolescents, joves, que acostumen a tenir aquest oci digital, quan consumeixen mediàticament, sobretot plataformes audiovisuals, també estan aprenent. És a dir, molt sovint pensem que sempre estan escoltant a brètols, no? D'aquests creadors de contingut que a vegades, doncs, home, doncs, sí, poden fer una mica el brètol, però bona part dels nostres infants i adolescents també saben que existeixen alguns creadors de continguts i de bons continguts. Per tant, en aquests moments ens podem trobar que molt sovint quan un nano doncs, té dificultats a vegades per entendre algun contingut a classe o vol aprendre alguna qüestió, en aquests moments la xarxa posa a la seva disposició continguts audiovisuals de molt alta qualitat, no? I, per tant, home, no hauríem de menystenir-ho, no? No hauríem de menystenir-ho, perquè en el fons també estan aprenent, no?
Llavors, aquí hauríem de tenir present el que ens diu sempre, que és interessem-nos pel que estan mirant, preguntem-los, no diem des d'un principi això no val per res, esperem una mica, no? Perquè si no ja tanquem la porta que ens expliquin què és el que estan fent.
Sí, de fet, home, saber i preguntar exactament què consumeixen i interessar-nos també exactament per quins són els seus creadors de contingut favorits també ens ajuda molt a apropar-nos a la seva realitat, de la seva identitat digital, no? Del seu consum mediàtic. I això ens fa tirar del fil per, en el fons, acabar educant el que s'anomena una mica l'esperit crític, no? És a dir, escolta'm, vols dir que aquest home, aquest creador de contingut, amb això que diu al voltant d'aquesta qüestió, doncs està fent bé? O sigui, sempre podem posar una mica en qüestionament allò que estan visualitzant, no? Per tant, jo crec que en el fons el que necessiten també és que hi hagi un punt, diguéssim, de qüestionament, no? Que els ajudem també a qüestionar tot allò que en aquests moments estan visualitzant, no? I estan veient.
Per tant, acompanyar-los com fem amb la resta de coses a la vida, doncs també quan es tracta de contingut digital.
Efectivament, sí. Altres plataformes, com per exemple Instagram, acostumen a ser, en aquest cas, doncs, consums mediàtics més instantanis, no? D'un minut i mig. I sobretot acostumen a ser també petites pindoletes, a vegades són petites píndoles, o bé, diguéssim, de consum molt ràpid i que poden ser o bé de gatets, o bé de petites bromes, o bé de petits o de petites... Hi ha molts joves i adolescents que doncs, els agrada compartir allò on es troben, allò que, com vesteixen, etcètera. És a dir, per tant, en aquests moments, tot aquest tema de la imatge, de com es disposen, està a l'ordre del dia. Crec que com a adults els hem d'ajudar molt, 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 sobretot a que pensin abans de publicar qualsevol cosa, no? Aquest és un punt que crec que és imprescindible en aquests moments.
Tu parlaves d'identitat digital, que està molt lligat a això que deies ara, no? Pensar sobretot què és el que publiques, i és que molts joves, criatures i joves, no només s'ho passen bé mirant YouTube o TikTok, sinó que també és habitual que si els preguntes que què volen ser de grans, si ja ho saben, doncs que et diguin que ells volen ser creadors de continguts, que et diguin jo vull ser TikToker, vull ser YouTuber.
Nosaltres hem tingut l'experiència amb algunes escoles amb les que fem alguns tipus d'assessoraments en qüestions de xarxes socials i qüestions de benestar digital, en el que molt sovint ens hem trobat que hi ha alumnes que potser a classe doncs, no tenen un rendiment, allò que es diu, molt elevat, i de cop i volta hem descobert que tenen un canal de YouTube i que estan explicant allà de manera completament, doncs, amb un lèxic i amb un vocabulari molt ric, doncs, les seves partides, diguéssim, de videojoc, no? I això ens ha fet pensar molt, no? De com a vegades també l'escola és capaç d'integrar tot aquest món més audiovisual i de producció de contingut mediàtic de forma curricular, no? És a dir, molt sovint, si poguéssim també crear activitats de creació de contingut mediàtic, també ajudaríem, una, en aquest cas, doncs, a que tinguessin un criteri de com funciona el món audiovisual i el món, en aquest cas, doncs, dels mitjans de comunicació, que jo crec que va sent també molt important donar criteri a l'hora de treballar amb els mitjans, no? De veure com funcionen, i a l'hora de donar una didàctica molt interessant de com utilitzar els dispositius digitals a l'escola, no? Donar-li sentit, vaja.
Acabes de donar una pista d'un altre element clau de l'entreteniment digital. Has dit videojocs. Escolta'm atenció.
Hoy os vamos a presentar nuestro proyecto, es el mayor proyecto que hemos hecho hasta la fecha. Es un club de esports que realmente no tiene por qué ser un club de esports porque vamos a empezar con un equipo de League of Legends, pero hoy mismo vamos a empezar ya con otro equipo. Hoy vamos a tener dos equipos que os vamos a presentar esta noche y más cosas que vendrán en el futuro, en 2022 y en 2023.
Kintsugi.
Ja estem al futur, 2022, 2023. Aquest era l'Ibai Llanos, el dia que juntament amb en Gerard Piqué varen presentar COI, no? Aquest, ja ho deia, aquest equip, no? Els videojocs són un altre dels protagonistes quan parlem d'entreteniment digital, i ara els joves també saben que ells no només poden passar-s'ho bé jugant, sinó que potser és la seva professió.
Sí, oi tant. I a més, tenen una oferta extraordinària, no? Per tant, ja us podeu arribar a imaginar la quantitat de, diguéssim, jo diria que de sobreestimulació, diguéssim, per pantalles que en aquests moments tenim, no? Tenim una oferta extraordinària, ja no només de xarxes socials, ja no només del que serien plataformes audiovisuals, sinó que, a més, posem-hi més tot el tema de videojocs, no? Per tant, clar, això el que demana és, home, posar-hi... Bueno, posar-hi pacte i posar-hi una mica de, diguéssim, de criteri i d'ús regulador, no?, en el fons, no? Però sí, en aquests moments els videojocs estan sent una de les indústries més punteres, més importants al voltant de tot el que seria el consum, diguéssim, digital. I vaig a dir més, el que ens espera de tot el que hem parlat també, doncs, a matrícula oberta al voltant sobre la quarta revolució industrial, que té a veure a tot un seguit de tecnologies com pot ser la realitat virtual. És a dir, probablement, mira, el proper número potser el podrem dedicar al metavers, si et sembla, eh?
I tant.
Perquè probablement un dels jocs o videojocs que probablement tindrà molta sortida i ja està tenint algun tipus de sortida molt interessant serà aquells que comencin a introduir-te en una realitat virtual completament immersiva, no? En aquests moments tenim videojocs en el qual doncs, tu tens un mando i tens una pantalla i pots jugar, diguéssim, amb una altra persona d'arreu del món, però quan tinguis una realitat en el que et posis unes ulleres, que això ja existeix, eh? I que tinguis una realitat completament alternativa, immersiva, i que puguis estar també interaccionant amb altres persones, diguéssim que la realitat del joc serà completament diferent. No sé si m'explico, però...
Sí, sí, i tant que t'expliques. I a més, em recorda molt la pel·lícula de Real One Player, que és una adaptació una mica lliure, no?, de la novel·la, però que el que veus és en un futur que sembla que no és gaire llunyà, tot i que l'entorn és excessivament apocalíptic, però la tecnologia sembla que és en un futur bastant proper. Veus gent de totes les edats, a més, que viu pràcticament tot el dia en aquesta realitat paral·lela i que, la veritat, s'ho passen tan bé que jo també voldria viure-hi.
Sí, sí. Doncs mira, si algú vol entendre exactament el que és el metavers, l'exemple més clar i més paradigmàtic té a veure amb el contingut d'aquesta pel·lícula, és amb Real Player One. Sí, sí, aquí va una mica el tema. Per tant, el dia que puguem arribar a tenir algun tipus de videojoc que ja ofereixi, que ja existeix en alguns casos, una realitat completament immersiva, i quan dic completament immersiva també vol dir a nivell de sensacions, eh? És a dir, en el qual t'hagis de posar fins i tot un trajo, eh? I uns guants i...
I uns sensors...
I uns sensors, etcètera, exacte. Home, aquí hi haurà un punt d'inflexió extremadament molt important, molt important.
Abans que tot això arribi, el criteri, quan tenim la mainada petita i et demanen que volen videojocs, que tenen amics, que tenen 4 anys i que ja juguen a videojocs, potser perquè tenen germans grans, en funció de l'edat, bé, primer haurem d'establir, no?, en família, a partir de quina edat es comença a jugar a videojocs, però en funció de l'edat, millor triar un dispositiu que un altre? No és el mateix una Nintendo que una tauleta, que l'Xbox?
Sí, jo crec que és molt important, sobretot, perquè això de les edats, bueno, a vegades és bastant, diguéssim, diferencial, no? Però jo crec que és molt important tenir en compte el que té a veure la maduresa del nano, no? Si nosaltres veiem que són nanos que en principi són capaços d'autoregular-se, crec que el gran secret de tot plegat és veure si el nostre nano, els nostres infants i adolescents, tenen aquesta capacitat d'autoregulació. I d'autoregulació vol dir que, bueno, escolta'm, sí, em poso una estona a jugar, però saps què? També tinc ganes de jugar a bàsquet amb els meus amics, i també tinc ganes de sortir a fer teatre, i també tinc ganes, si això passa, podem estar ben tranquils perquè ell mateix s'autoregula. i llavors podem, o sigui, podem estar, o sigui, podem veure que aquesta criatura, en aquest adolescent, aquest nano, doncs és prou madur perquè li puguem donar certa confiança a l'hora d'utilitzar els dispositius. Mm-hmm. I tenim... perquè hi ha un cert diàleg a casa també al voltant d'aquestes qüestions, no? Per tant, jo crec que això és molt important. Ara, això també és veritat. Crec que aquestes qüestions s'han d'acompanyar. I quan dic acompanyar vol dir no es tracta de deixar el dispositiu a casa i ja t'apanyaràs, com si fos una mainadera. És a dir, perquè el gran problema que acostumem a tenir amb això és que a vegades els dispositius digitals, ja els diguin mòbils o tauletes o cònsoles, acaben sent les mainaderes. És a dir, es deixa l'infant sol amb la pantalla directament, no? I aquest és el... Si nosaltres ens posem al costat i juguem amb ells, l'experiència encara és més gratificant, perquè la podem també encara controlar molt més, no?
Clar, tenim un minut, però quan l'autoregulació no arriba, els límits són importants.
Sí, totalment. Totalment, perquè fixem-nos sempre que aquestes qüestions, i sobretot més amb la tecnologia no, només fa que gairebé d'amplificador d'algunes qüestions que tenen a veure amb qüestions més, jo diria, emocionals, no? És a dir, si hi ha alguna cosa que no acaba funcionant, la tecnologia encara ho amplifica més, ho amplifica molt més. Per tant, si en una classe o en un nano té serioses dificultats de relació, doncs el mòbil ho amplifica més. Si una classe no es porta bé entre elles, és molt probable que amb els mòbils hi hagi assetjament. Per tant, el tema no és els mòbils, el tema és com resols que aquesta classe, que la relació, que el clima i l'atmosfera d'aquells companys primer funcioni. Perquè si funciona, després ja hi pots posar el mòbil. Però hi ha qüestions primeres que cal resoldre-les, no?
Doncs ho tindrem en compte i en seguirem parlant. D'aquí unes setmanes ens retrobem Miquel Àngel Prats, mestre psicopedagog i doctor en pedagogia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.